Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel d'aquest divendres 11 de l'11. Avui hi ha un altre punt de vista. El nostre convidat és l'Unai Canela. L'Unai Canela té 18 anys i és un apassionat de la natura. Una fascinació que la veritat li ve des de que era ben petit, quan els seus pares se l'enduien a voltar pel món per fotografiar espècies en perill d'extinció. Supercuriós. I en només 6 anys, l'Unai i el seu pare doncs, van fer el Looking for Forchers, que és una sèrie de vídeos i fotografies sobre el llac de Banyoles i també del Pirineu. Clar, perquè us pugueu fer una idea, amb 10 anys, l'Unai i la seva família van emprendre un viatge al món per fotografiar animals, una aventura que es va convertir després en una pel·lícula documental, El viaje de Unai, candidata per ser als Goya i guanyadora de varis premis, entre els que destaquen el Nature Track California o el Docs Barcelona. També ha participat a la pel·lícula Panteres, dirigida pel seu pare. I, repetim, amb només 18 anys, l'Unai presenta la seva primera pel·lícula documental, que es diu així, Entre muntanyes.
Me cuesta imaginar que a día de hoy, en primavera de 2020, estamos confinados por culpa de una pandemia. A mí el coronavirus me ha pillado en el que creo que es el mejor lugar del mundo. Estoy en el pueblo en el que nací, un pueblo en el Pirineo rodeado de montañas. Got up again,
there ain't no sound. Una naturaleza que pasa muy desapercibida.
Siempre tiene algo nuevo que enseñarme.
Amanecer aquí en el Pirineo es el momento más especial del día.
Es el momento más especial del día, el Pirineo. Unai, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content. Ara hem començat a estrenar la pel·lícula i de moment l'han rebut molt bé, llavors molt contents tots.
Sí. Mira, clar, anava a preguntar el feedback, no?, que estàs tenint sí. Entre muntanyes. Bo,
doncs,
no?
Sí, molt bo i també és una sorpresa, perquè és una pel·lícula molt petita. Va sorgir quan estàvem rodant Panteres, que era una pel·lícula molt més gran, internacional, i va arribar el Covid quan estàvem a l'Himàlaia. Llavors vam haver de tornar a casa i jo tenia una mica el mono de gravar. Llavors vaig començar a fer aquest projecte tan petit que sembla així molt, molt íntim i doncs la rebuda que ha tingut m'ha sorprès sobretot per això, no? Es va estrenar a Sant Sebastià.
El director més jove.
Sí.
Clar, és que com és això, no? De participar al festival de Sant Sebastià amb aquest títol, no? També.
Sí, jo no ho sabia, m'ho va dir el director allà. El director del festival em va dir, doncs ets el director més jove de la història del festival. I em va sorprendre molt. Tampoc hi havia pensat, però sí que ja també representant, diguem, la comunitat jove del cinema em fa molta il·lusió portar una pel·lícula allà i també representar la comunitat documental. Hi ha molt pocs documentals en llocs així i a més de natura. No,
clar, és que enyores una mica aquells mesos, ara parlarem del documental, saps? Que vas passar allà envoltat de natura durant el confinament?
Sí, sense cap dubte. Sí. I ara, com et comentava, abans de començar, doncs ja tenim nous projectes i anem viatjant, però jo crec que tots, hi ha una petita part del confinament que tots, no sé si ens va agradar, no sé si es pot dir això, però hi ha una petita part que sí.
Que sí.
I jo vaig tenir la sort de tenir aquella petita part en un lloc privilegiat. No? Que és el Pirineu.
No, que deies el millor lloc del món, no?
Sí, no, per mi de veritat que ho és.
I això de, com et sents tu protagonitzant el teu propi documental, Unai? Perquè és que ho fas tot. Vull dir, director, protagonista, explica'ns una mica.
Jo crec que és interessant, m'agrada fer una cosa així, no? Però també ara, mirant cap al futur, també m'agradaria potser en algunes situacions doncs, estar només darrere de la càmera o encarregar-me només d'una cosa, no? Perquè sí que potser no és molt comú fer un documental així fent una mica de tot i em sorprèn que hagi funcionat. Però és perquè l'ajuda de molta gent també darrere.
Mira, anava a preguntar, quanta gent hi ha al darrere d'Entre muntanyes?
Doncs el número no te'l sabria dir, però hi ha bastanta gent. El meu pare m'ha ajudat amb tot el procés. Després hi ha la música, el productor, l'editor. El vaig editar jo conjuntament amb una altra persona, el que va fer el color, la que va fer el so de natura original. Hi ha molta gent, quan surten els crèdits de la pel·lícula es veu això, potser, no sabria dir, però jo crec que 15 persones tranquil·lament, sí.
Però remuntem-nos una mica, Unai, en el moment aquest tu estàs a l'Himàlaia, tornes a confinament i, clar, ens deies això, que l'Entre Muntanyes se situa justament en aquest temps de pandèmia, sí. Que tu dius, va, jo el que necessito és empapar-me de la natura i gaudir de la flora i la fauna del Pirineu, no? Català. Clar, tu tenies clar en aquell moment que podria sortir, no? D'aquesta aventura tan personal, no? Alhora també, i fer-la pública, i que en sortiria, doncs, això, un documental, que aniries al Festival de Sant Sebastià a presentar-lo.
Jo crec que era una mica una boira al principi. No sabia de què sortiria. Potser sortiria una espècie de pilot i després faríem un documental, diguem, ben fet, més... escolar, o doncs sortiria alguna cosa molt més petita que potser es penjaria, invento, a YouTube. Però estic molt content de com ha sortit. Jo crec que per la història que és i com es va fer durant el confinament, no podria estar més content, eh?
Per cert, avui justament estàvem parlant dels beneficis que pot tenir, no? Estar envoltat de natura. Tu, durant aquests mesos, quines lliçons d'alguna manera t'emportes, Unai, no? Aquests mesos a les muntanyes del Berguedà?
Doncs per mi va ser una mica una retrobada amb la meva casa, no? D'on soc jo i a mi mateix.
Sí.
Doncs perquè jo des dels 9-10 anys que he estat sempre viatjant, doncs fent documentals amb el meu pare i amb la meva família. Llavors, una mica que havia perdut el sentit de casa, no? Sempre estem voltant i clar, des dels 9 anys ja ni te'n recordes de... I va ser, doncs, això, estar a casa i adonar-me'n, doncs, que la natura és a tots llocs, no? No cal anar-se'n a Tailàndia, que aquí a Barcelona o a una hora de Barcelona, com és el cas de la pel·lícula, doncs ja de tot que es pot gaudir.
Per cert, clar, Entre Muntanyes, ara ho hem explicat, tu debutes com a director, dèiem el director més jove que ha participat en aquest cas al Festival de Sant Sebastià presentant aquest documental. Quina ha estat per tu, d'alguna manera, Unai, com la part més complicada del projecte? Des que vas tenir la idea, s'has de dir, va, ho faig, fins que ara s'ha estrenat a les sales de cinema. Quin és el punt aquell que dius, ostres, això em va crear com més tensió o no he pogut gestionar-ho bé?
Jo crec que és una mica la responsabilitat que va amb el títol del director.
Yeah.
Perquè jo ja era, no sé si el tercer o quart documental que feia, els altres havia, diguem, col·laborat com a protagonista, com a música, i després havíem fet una sèrie també, però sempre, diguem, que la responsabilitat creativa no requeia en mi, i en aquest cas vaig haver de posar les sabates del director i pesen, no? Perquè has de fer una pel·lícula i t'has d'encarregar de donar ordres a molta gent, al músic, i tot el que surt és una mica responsabilitat, és culpa, i després si surt bé, doncs és també
i ara que dius,
mèrit.
Unai, perdona, que parles ara de la música, m'ha agradat molt perquè hi ha una banda sonora xulíssima.
Gràcies.
Ha estat fàcil posar música a les imatges?
No, gens, perquè tota la música la vam fer expressament per la pel·lícula. Llavors tot el que vam fer va ser portar el músic a la casa on s'havia rodat, és a dir, el Pirineu català, i que ell s'inspirés, doncs, amb les imatges i amb la natura,
sí.
I escriure escenes fetes expressament, doncs, diguem, músiques fetes expressament per l'escena. Llavors va ser un procés llarg i vam haver d'anar canviant tota la música, i en algunes cançons que vaig fer jo també, hi ha 3 o 4 cançons, i eren una mica part del diari, no? D'aquest confinament, doncs, les cançons que jo anava escrivint a la muntanya.
I saps també un altre tret que ens ha cridat molt l'atenció del documental Entre Muntanyes, de l'Unai Canela, és justament la complexitat que deu ser, a veure si t'ha passat, no? Però de decidir quines imatges i animals graves i quin moment els prens per desconnectar realment, per tu, saps? I aparcar la càmera per una estona, no? Amb el que t'agrada la natura, com vas poder compaginar aquests moments, saps? De dir...
Clar. Jo crec que quan passes tant temps a la natura, no? Que ja són hores, setmanes, mesos, que estàs allà dintre, doncs tens una mena de filtre, no? Hi ha moments que a vegades es repeteixen o es repeteixen molt poc, però a vegades prefereixes no gravar-los, doncs perquè vols gaudir el moment i saps que vindrà un semblant, o no val la pena gravar-lo, perquè quan estàs tantes hores necessites temps també per un mateix.
No, clar, clar, clar. Jo és que aquest moment el considero complicat, no? Perquè és, sí, és algo que t'agrada moltíssim, però que al mateix temps vols captar-ho, no? Perquè quedi present en el documental. Clar, quan et mires també aquest documental, quan veus les imatges, mm-hmm, són les mateixes emocions, Unai, d'alguna manera, que també vas viure, quan vas viure aquella experiència, sí, en primera persona?
Sí, són molt semblants.
Són semblants.
Són molt semblants. El que m'he adonat, sí, però és que només em quedo amb lo bo de l'experiència, no? Quan veig el documental... Dic,
sí?
Ostres, que,
tens
que...
aquesta sensació?
Sí, i ara que estic amb nous projectes, també. Ara, per exemple, fa un mes i mig vaig estar un mes i mig perdut a la muntanya sol, gravant un nou projecte.
Explica'ns una mica, ens pots avançar alguna cosa d'aquest nou projecte?
No, no gaire. Oh! Era, estava en un lloc que no hi havia res. O
sigui, un lloc que no hi havia res.
Milers de quilòmetres, no hi havia res, jo sol, durant un mes. I vaig tornar i jo explicava totes les coses increïbles que m'havien passat, fins que vaig trobar un vídeo que era jo pràcticament plorant un dia, que ni me'n recordava, no? I és això, a vegades només et quedes amb lo bo, perquè hi ha dies que no menges, que no trobes aigua, i que són durs, però al final són necessaris també per recordar-se dels bons moments, doncs, amb més intensitat, no?
I això ho faràs com un documental, eh? De...
Sí, ara sí. Estic treballant ara... en un nou. Mm.
A veure, si no ens pots dir res més, nosaltres ho deixem aquí, però ja ens has...
Bueno, ja vindrà, ja
ens has cridat, ja ens ha cridat l'atenció. Per cert, també parles de l'escalfament global, del canvi climàtic. Clar, Unai, tu què penses quan llegim, per exemple, ara aquests dies que Egipte s'està celebrant la conferència de l'ONU, no?, del canvi climàtic de la COP27, que tu t'inspira alguna confiança o què?
Mira, jo dic molts amics que ara estan allà,
sí?
Coneguts d'altres convencions, sí, i hi ha moltes coses que a mi que no em quadren.
No t'acaben de queixar, eh?
De la COP. Però em sembla que ara el bo, entre cometes, és que ens adonem tots de que és una cosa realment present,
sí,
el canvi climàtic, no? Portem molts anys que anem cap amunt com a humanitat i ara arribem a un punt que hi ha coses que es mouen. I ara, el que comentàvem abans de començar, que la calor que fa, no sé quin dia, és avui 11 de novembre.
Sí,
això no ha passat mai. Arribarem, jo crec que aquest any potser no, però l'any que ve estarem amb tirants per al sopar de Nadal.
Tal qual.
I això ara ho veiem. Jo crec que abans potser ens quedava una mica més lluny, però...
Ah, per cert, per els que estiguin escoltant, diu, sí, però és que jo vull veure el documental Entre muntanyes. Com ho podem fer, Unai?
Doncs ara fa res, vam fer l'estrena en cinemes i ara en principi hi haurà alguna altra projecció puntual. Ara encara no tenim cap data, però en principi doncs, potser a Barcelona algun cop més, altres ciutats com Girona, Madrid, i després probablement estigui en alguna plataforma de streaming.
Com, ho sabrem si et seguim a tu, Unai, a les xarxes socials?
Sí, per Instagram, sobretot, o a Wanda, que és la productora.
Doncs estarem molt, molt pendents de veure quan es pot tornar a visualitzar justament aquest documental que ens presenta avui l'Unai Canela, aquí al matí a Ràdio Estel, que es diu així, Entre muntanyes. Per cert, abans de marxar, et volem proposar un joc.
Sí.
Et ve de gust?
Sí.
Vinga, juguem. Clar, és que no sé si ho hem dit a Castellà de Nuc.
Sí.
Que sí, tu ets d'allà, no? I d'aquí també.
Sí,
ets de, no? Ara on estàs vivint, però?
Ara estic a Barcelona temporalment.
Temporalment,
un mes i mig. Ja m'està començant a...
Que portes un mes i mig.
Més o menys, sí.
Ja tens ganes de marxar o què?
Uf, em costa, eh?
Bé, doncs mira, el joc que et proposarà l'Olga. Olga, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Ja t'avancem que et transportarà a la natura fantàstica de Castellà de Nuc. Què et sembla?
Perfecte.
Sí, perquè mira, a l'inici del documental dius que vols aprofitar el confinament per aprendre moltes coses de la natura, la flora i la fauna del Pirineu.
Sí.
I per això hem extret els sons d'alguns animals que apareixen entre muntanyes.
Ui.
Ja veus per on anem, eh? I el repte és que els reconeguis. A veure què et sembla. Comencem pel primer.
Déu-n'hi-do.
Mira, puc donar una pista. És un ocell.
Sí.
I això és d'Entre muntanyes?
Sí.
Aquesta cançó és d'Entre muntanyes?
No, aquesta no.
Aquesta és una altra pel·lícula.
Però aquesta és una pista.
Ostres, doncs
és una pista.
Aquest?
Mira, el podem tornar a posar, a veure.
Jo crec que potser és el Colirrojo Tizón. No.
Mira, torna a escoltar.
No en sabria dir ara.
És un avió?
Un avió rockero.
Ah, sí, 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 les oronetes. Sí.
M'agrada això perquè també és com juguem a les pel·lícules, no?
Sí.
A veure, l'oient... S'estan amb Mercè Mondelo aquí també amb nosaltres, eh? Ho estàs gravant tot, no? A l'Unai? Val.
Tenim un altre? Que són... Jo em persegueixen a Instagram aquestes bèsties.
Sí?
Sempre m'apareixen vídeos, perquè un cop m'he parat a mirar-los...
Ja m'imagino quina deus.
Tu els has vist, de veritat, eh? Jo m'haig de conformar amb vídeos.
Això pot semblar un ocell també, però és una marmota.
I com ho has sabut tan ràpid?
Doncs perquè aquests sí que són els sons més comuns del Pirineu. I és un so que sempre jo de petit em confonia amb aus, però al final quan els veus se't queda, no? Perquè tenen aquest cric tan característic, les marmotes.
I al final jo crec que a Instagram les bèsties que més hi ha primer són gats i després marmotes.
I capibares també n'hi ha moltes ara.
També. Va, una altra. Ho tens claríssim, jo hagués dit que era una vaca.
Sí, també. Sí. No, doncs és un cèrvol fent la brama, que és, passa normalment sobre mitjans de setembre i és quan s'aparellen els cèrvols. I és el crit, diguem, de reclam que fan els mascles.
Ets conscient que podries anar per les escoles de ciutats posant sons d'aquests, mostrant el documental i que la canalla al·lucinaria i a sobre prendria un munt de coses que els de ciutat les perdem, perquè no en tenim ni idea.
Sí, ho fem. De fet, tots els documentals que fem un, diguem, un programa d'educació per implementar el documental a escoles i doncs que també els nens puguin treure alguna cosa d'aquesta experiència.
I com reaccionen els nanos quan
hi ha de tot això? Però per norma general, i també em va sorprendre molt, doncs els agrada molt, els hi fascina, es miren el documental. Jo al principi em pensava que s'adormirien, no? I que diran, ostres, profe, per què ens poses això? Però sembla que hi ha alguna cosa que els fa connectar a les seves arrels naturals.
Clar. I acabem amb un animal que potser et resulta familiar.
Come on, bathroom blues. Don't take off your shoes.
És un animal racional.
Sí, més o menys. Sí, no, per nosaltres va ser molt important a la pel·lícula posar aquests vídeos tontos, diguem, que feia jo amb el telèfon, com fèiem tots, no?, durant el confinament, fent exercici a casa, fent, en aquest cas, aprenent a tocar l'harmònica, una mica perquè la gent connectés amb aquest confinament que vam tenir tots. El meu és una mica diferent, però també hi ha moltes coses que són iguals que el de tothom.
I la música és un bon refugi, a part de la natura?
Per mi sí. Per mi és una manera d'expressar-me i de, a vegades, dir coses que potser no vols dir, doncs les escrius i les cantes i ja surten.
Déu-n'hi-do, Unai. Per cert, ara deies que la marmota és un dels sons més comuns de la muntanya, no? Quan estàs allà,
sí,
refugiat.
De l'època de l'any.
Sí. Sí, quins serien els altres sons que més...
La Choba Piquigualda. Choba Piquigualda.
Que ens hauries de dir una mica quin tipus de bèstia.
És com un petit corb amb el bec una mica vermell. Aquest sona molt. Molta gent es pensa que són corbs, però realment no ho són. I que més, doncs, la brama, si és època de brama. A vegades hi ha vaques que també es veuen, vaques alpines. I hi ha molts sons que a vegades... formen la sinfonia de la muntanya, no? Els grills, tot junta, i és el que fa, doncs, aquesta música, diguem, natural.
Doncs aquesta és la música natural de l'Unai Canela. Moltíssimes gràcies de debò per haver estat aquí al magazín del matí a Radio Estel, per haver-nos presentat el documental Entre Muntanyes, que sens dubte estarem molt pendents a les teves xarxes socials per saber quan el podrem tornar a visualitzar. Que vagi molt bé, Unai. Molta sort.
Igualment. Moltes gràcies.